Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i 3 minuts, avui estem a 8 i tenim l'ambient fresquet i ara hora, no? Jo crec que tot el món tenia moltíssima gana de que vinguera la fresqueta, de tindre la sensació de que estem en la tardor. Bé, han sigut les últimes dades, l'últim informe de Save the Children per una justícia a l'altura de la infància, i Revella ens diu que 9 de cada 10 víctimes de delits per violència sexual en internet són menors. Ojo en les xarxes. Miren, Save the Children aposta també per avançar contra este tipo de pràctiques. I aposta per avançar, sobretot en la Comunitat Valenciana, en un model nòrdic que s'ha posat en marxa, que és Barnahus, casa de xiquets en islandès. És un model d'atenció integral on totes les institucions que intervinen en un cas d'abús sexual infantil se coordinen i treballen baix del mateix sostre per evitar la victimització secundària. Perquè tot això porta cua, quan un xiquet és víctima d'un abús sexual. Diuen que ja s'ha començat a posar en marxa les bases per implantar-lo, el model que acabem de parlar, però que és necessari seguir avançant en aquest mateix model. Perquè quan ja s'ha produït qualsevol tipus de violència, ja hem aplicat tard. Tenim que assegurar-nos que se segueix garantint els drets i la millor atenció possible. Això ho diu un de les persones que han fet aquest informe, perquè se necessita molta educació en ciutadania digital. I també ens diuen que quasi sempre l'agressor, i és el que recalca la ONG, és d'abusos sexuals contra la infància a través d'internet. En Espanya, l'agressor és una persona desconeguda, totalment desconeguda, desconeguda en el 95%. Mira, la Guàrdia Civil ha detingut infraganti una persona que estava robant en una vivenda de Peníscola. Això va ser el dia 4, perquè la Guàrdia Civil de Benicarló va rebre un avís a través de la central operativa de serveis. Recordem que va ser una vivenda de Peníscola. Se va comunicar perquè havia saltat l'alarma per robatori en una vivenda unifamiliar d'una urbanització de Peníscola, com he dit abans, i que el titular de la mateixa se trobava fora de la vivenda. Bé, doncs a través de l'aplicació del seu mòbil estava veient a una persona dins de sa casa. Immediatament una patrulla de la Guàrdia Civil se va desplaçar al lloc dels fets i van veure a un home en el cap tapat i cint de la vivenda per la part de darrere i que anava corrents pels terrats de tres domicilis fins que va aconseguir saltar i va anar per mig del terme. Els agents el van seguir ràpidament, anaven corrents darrere d'ell, li donaven el alto en numeroses ocasions, ell feia cas omís a les indicacions fins que finalment el van assampar. Portava joies i altres efectes procedents del robatori. Per tot això se va procedir a la detenció i se va per un suposat delicte de robatori. Aquesta persona havia accedit a la vivenda entrant per el terrat dins de la vivenda a través de la llar. Ojo, va entrant, evidentment, forçant la porta de la terrassa de la planta superior. I clar, se va colar per dins de la llar i va entrar dins. És clar, tot estava tot enreixat i ell va veure que el hueco era suficientment gran i va entrar i, bueno, en la foto se veu tot tipus d'or, mòbils, bé, de tot el que va agarrar, però clar, no comptava en allò de que tenim ara tots, que és el que té, no? I ses alarmes, i que per mig del mòbil està veient els passos, perquè hi ha càmeres des d'una casa, i està veient els passos de la persona que havia entrat a robar. L'únic que no pensava aquesta persona és que la policia anara en tanta rapidesa i que la s'ampara. Bé, ell estava àgil, perquè botava per tots els terrats, però finalment el van assampar. I miren, en l'Ajuntament de Titaigües s'ha iniciat una campanya per captar, ojo la paraula, captar nous residents que permeten el manteniment dels serveis bàsics del poble i al mateix temps dinamitzen el teixit social. L'alcalde Ramiro Rivera diu que, en paraules d'ell, el nostre objectiu és llevar l'estigma que qui viu al poble és poc menys que un resident que ha d'enfrontar-se a molts problemes. Diuen que és un poble modern, amb tots els serveis, forts, supermercat, bars, restaurants, oficina bancària, centre de salut amb atenció diària. Uf, que lujo, si així tenim centres de salut i no mos atenen tots els dies. Transport públic, connectivitat a xarxa a través de fibra òptica, sense oblidar la importància de la gran oferta lúdica, educativa i cultural que l'Ajuntament dona. Col·legi i associacions ofereixen al llarg de tot l'any. Això és el que ens diu l'alcalde, Ramiro. Bueno, i en aquest marc va néixer el projecte Arrels, una iniciativa amb diverses línies d'actuació en diferents marcs locals, però amb un objectiu ben clar: aconseguir fer créixer una població que no arribava als 500 veïns. El projecte té fins a la data diverses línies d'actuació, entre elles Titaigües té paisatge il·lustrat que pretén difondre el patrimoni cultural i natural del municipi, l'oficina Habita Titaigües, a través de la qual es vol informar sobre els habitatges que es poden adquirir, l'accés al lloguer social i la rehabilitació d'habitatges que ja existeixen, i també el servei de menjar a domicili per a persones majors o amb necessitats especials. Conclou l'alcalde: viure a Titaigües no és un repte, sinó una oportunitat. Viure en un poble és una proesa dels últims residents. Des de l'Ajuntament ofereixen la seva agència d'ocupació i desenvolupament local. Li diem el telèfon, per si el volen anotar. És el 961-634-001 o el correu adl@titaigues.es. per a tots aquells que tinguin o vulguin dur a terme un projecte de vida al municipi. Miren, a mi em pareix almenys curiós, per això volia dir-los què fan a Titaigües. I Vila-real treballa ja en la sumació de les restes que conserva la fossa comuna del cementiri municipal per a localitzar a José Pla Pitarch, represaliat pel franquisme i assassinat el 16 d'agost de 1939, així com a altres víctimes que puguen estar en la cripta i les famílies de les quals sol·liciten la recuperació de les seues restes. Els treballs d'exhumació que l'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa especialitzada Arqueoantro ha començat aquesta setmana, i ahir l'alcalde José Benlloc va visitar el cementiri municipal per a conèixer el procés al costat de la neta del, de Pla, Encarna Pérez, i altres familiars, els qui des de fa 4 anys lluiten per localitzar i localitzar i enterrar dignament el Vila Realenc. També han assistit la regidora de Memòria Democràtica, Sabina Escrig, la portaveu de Compromís i diputada provincial, Maria Fajardo, el secretari general del Partit Socialista del País Valencià a la província i portaveu socialista en la Diputació, Samuel Fanlomir, així com diputats provincials del Partit Socialista del País Valencià i Compromís. I mire, Burriana arranca en una sèrie de reunions sobre l'àrea del Saum, a la finalitat de millorar la qualitat de l'organització del festival. A mi és algo que em pareix molt bé, sobretot perquè els veïns del port de Burriana ho patixen. Patixen el que és ixe festival, i és hora de que se'ls pregunte. Per això, l'Ajuntament de Burriana va fer una sèrie de reunions amb associacions de veïns, comerciants i hostelers per a conèixer de primera mà l'opinió sobre l'Arenal Som de tots els sectors afectats i la seva percepció de com repercuteix a la ciutat. La ronda de trobades té la finalitat de millorar la qualitat i l'organització de multitudinaris concerts i introduir millores de cara a les pròximes edicions perquè els esdeveniments dinamitzen més l'economia local i també reduïsca les molèsties dels veïns. Miren, i el regidor de Cultura, que ara anem a escoltar-lo, de Cultura d'Almassora, Vicent Blai Casino, ens ha dit això de lo que representa el Festival Alma.
Un reconocido actor de prestigio nacional como es Pepe Villuela se convertirá hoy en el gran protagonista de la segunda jornada de la quinta edición del Festival Alma Internacional de Cortometrajes. El actor recibirá el Alma de Oro 2023, en el que será un ejemplo más de que este festival, de que este certamen, se ha convertido en un referente nacional e internacional del audiovisual, con una edición en la que han participado más de 1.000 cortos de 54 países, en las que una decena de esos cortos son finalistas a los Goya 2024.
I l'Ajuntament dota de mostra el seu compromís amb proveïdors perquè té un període mitjà de pagament de 4,67 dies en el tercer trimestre del 2023. Escoltem a Maria Prades, regidora d'Hisenda.
Des de l'Ajuntament de Onda demostramos nuestro firme compromiso con nuestros proveedores. Así lo refleja el informe del tercer trimestre, en el cual se indica que el periodo medio de pago es inferior a los 5 días. Además, seguimos trabajando en la elaboración de los presupuestos municipales de 2024, que reflejarán un fuerte compromiso con dos pilares fundamentales, la creación de empleo para los ondenses y la promoción de prácticas sostenibles que impulsen un futuro más saludable y próspero para nuestro pueblo.
I la Diputació de Castelló seduís el mercat anglès amb la seva gastronomia i experiències esportives en la fira turística World Travel Market. Escoltem al vicepresident segons Andrés Martínez.
El Reto Provincial de Turismo de Castellón un año más ha estado presente con mucha ilusión en la World Travel Market, en la Feria de Turismo de Londres, donde básicamente hemos puesto sobre la mesa nuestras mejores propuestas, tanto a nivel deportivo, a nivel gastronómico o a nivel de naturaleza. A nivel deportivo, como sabéis, estamos trabajando duramente con un proyecto de más de 100 socios, que es el Castellón Cycling. A nivel gastronómico, como se sabe, pues la Ruta del Sabor ha sido otro de los aspectos fundamentales que hemos puesto sobre el stand aquí en la World Travel Market de Londres.
I el síndic del Grup Popular, Miguel Barrachina, mos diu o mos comenta en este àudio, vol saber si el Consell de Puig també utilitzarà el sectarisme per a construir col·latges.
Un mes y medio después de haber perdido las elecciones el PSOE y Compromís, la consellera de Compromís en Educación, 7 días antes de que llegase el nuevo conseller, adjudicó 15 obras, casualmente las 15, a ayuntamientos donde gobernaba el Partido Socialista y Compromís. Es mucha puntería que de los 65.500.000 euros, los 65.500.000 euros fuesen a municipios gobernados por alcaldes del Partido Socialista y de Compromís. Y, por tanto, lo que queremos ver es si lo que ya es evidente, y es que un gobierno condenado en 60 ocasiones por el sectarismo en las aulas también utilizaba el sectarismo a la hora de construir esas propias aulas.
I també ens parla de... I se condena per qualsevol agressió que deu de ser juzgada i mai amnistada.
Y el Partido Popular condena siempre todas las agresiones, si se producen, a cualquier persona de cualquier partido. Y el Partido Popular lo que quiere es, primero, que si hay agresiones a sedes y a partidos, cualquiera que sea, sean, primero, detenidos, segundo, juzgados y, tercero, nunca amnistiados.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60, Villarreal, y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can.
Y ahora aquí estando en Radio Villarreal, Alicia Santos. Buen día, Alicia.
Buen día.
Alicia Santos, que teníamos muchas ganas de que volviera. Claro, miércoles pasado era fiesta, no la tuvimos y la echábamos un poco de menos.
Y a vosotros muchísimo también.
De hecho, Alicia, voy a contar algo que para que la gente sepa al final, cuando alguien habla de lo que sabe, todo el mundo quiere empezar a hablar de de lo que sabe y he tenido proposiciones indecentes.
Bueno, pero si son como la de Robert Redford, ni te lo pienses. Ni te lo pienses directa. Sí.
Esto de que el miércoles, no lo hemos oído, oye, si quieres, esto, para, bueno, intentaban de alguna manera...
Hacerme la cama.
Ay, mi cachis. En Vaya, fin, y a colación de lo que te estoy diciendo, fíjate que yo esta mañana estaba viendo, como todo el mundo, imagino que antes de empezar a trabajar, pues da también una vuelta por las redes sociales, por lo que se está cociendo, y encuentro un post y luego un vídeo que me dicen que se acaban de dar cuenta de lo que influye la microbiota en el ser humano.
Bueno, vale, es que igual ha estado en una isla desierta y acaba de llegar a Europa.
Y yo es algo que hemos estado tratando aquí desde hace muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo.
Pero ahora parece que han llegado a la conclusión de que es cierto.
Es que afortunadamente ahora ya todo el mundo ha oído hablar de microbiota y ya no es un tema en el que estamos cuatro piraos, ¿vale? Ya cada vez hay más. De hecho, si buscamos en lo que es la literatura científica, en las bases de datos, si tú buscas artículos de hace 20 años, la cantidad de artículos que salían a lo mejor eran 5 al mes y ahora hay 1000 al mes. Si pones la búsqueda microbiota, entonces ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, y sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hace 10 años.
Si hablamos de la microbiota,
hablamos de bacterias, ¿vale? Lo que antes llamábamos la flora intestinal, bueno, pues hoy se llama microbiota. Y hablamos de bacterias, de virus, de fagos, que son unas bacterias que atacan a los virus, de arqueas, siempre las arqueas muy importantes para el tema de los gases, y de parásitos, y de hongos y levaduras. O sea, tenemos ahí, pues eso, una fauna más que una flora, tenemos un montón de microorganismos que conviven con nosotros de manera simbiótica la mayoría, o sea, que nos beneficiamos los unos de los otros.
Ellos donde tiene que haber un equilibrio.
Un equilibrio. A eso es lo que le llamamos la eubiosis. Por eso la palabra disbiosis es desequilibrio.
Porque cuando estaba oyendo el vídeo, hablaban, el cerebro es el que segrega serotonina.
Vale. El cerebro, o sea, el sistema nervioso sí que es cierto que fabrica una cantidad de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, una sustancia que es la que cuando pasa de neurona en neurona ayuda no es como la dopamina que nos da el subidón, pero sí que nos ayuda a estar bien, ¿vale? De hecho, los antidepresivos normalmente, los modernos, lo que hacen es, los se llaman recaptadores, o sea, perdón, inhibidores de recaptación de la serotonina. O sea, lo que hacen es, esa serotonina que va, salta de una neurona a otra, y en el medio hay un espacio, ¿vale? Pues evita que esa serotonina vuelva para atrás, que la recapte la neurona anterior, y que se quede en el espacio que llamamos presináptico, o sea, entre los dos, y eso es lo que nos hace que la conducción sea adecuada y que nuestro estado mental esté bien. Pero, ¿cuál es el problema? Que si no hay suficiente serotonina, aunque demos un medicamento para que esa serotonina esté en el sitio, seguimos igual. O sea, podemos estar tomándonos antidepresivos, pero si el problema es porque hay una falta en número, por decirlo así, entre comillas, una falta de serotonina, aunque la tengamos toda en el sitio adecuado, seguimos teniendo menos. Y hace muchos años que sabemos que el 90% de la serotonina se fabrica en el intestino.
Ojo, yo hablaba
en el intestino. Cuando hablamos del intestino, hablamos de por la microbiota intestinal. O sea, no la fabricamos nosotros, que también fabricamos, pero la parte más importante la fabrican ciertos miembros de la microbiota. Lo que sí que hay que decir es que eso nos pasa con muchas sustancias, con vitaminas. Lo que hay que tener en cuenta, sí que es cierto que la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, la cuestión está en que la serotonina que fabrica nuestro aparato digestivo, nuestra microbiota, no nos sirve para el cerebro, pero la materia prima sí. Entonces, la serotonina se fabrica a partir de una sustancia que es el triptófano. si secuestramos mucho triptófano, no tenemos esa materia prima para que el sistema nervioso lo fabrique, que es lo que nos interesa en caso de las depresiones. Y también es cierto que ese triptófano, según cómo tengamos la microbiota, en vez de irse a la línea de fabricación de serotonina y melatonina, ¿vale? Que a partir de la tarde, vamos a empezar a partir de las últimas horas de la tarde, la melatonina, que es lo que nos va a ayudar a descansar, se va por lo que llamamos la vía de la quinaurina, o sea, fabricar otra vía metabólica distinta. Entonces hace que secuestremos esa materia prima y no tengamos suficiente para que el cerebro pueda sintetizar la serotonina. O sea, la serotonina, ya os digo, la del intestino, sirve para otros órganos porque la utilizan mucho más órganos. Pero eso, la materia prima que la forma es lo que nos interesa.
Pues yo siempre he estado convencida que la serotonina la fabricaba el cerebro para hacernos sentir bien.
Sí, sí, eso es lo que, de hecho, eso a lo mejor hace 30 años era lo que pensábamos. Claro, es que el tema de la microbiota ha despegado a partir de que ya se acaba el proyecto Genoma Humano, se secuencia completamente todo lo que es el genoma del... Y entonces esa tecnología, decimos, bueno, ¿para qué puede ser útil ahora? Entonces se empieza a secuenciar todo bicho viviente. De hecho, muchas de las bacterias, por ejemplo, que tenemos en la microbiota intestinal, hoy en día las han llamado de otra forma. Muchos lactobacillus, que ahora tienen otro nombre porque se ha visto al analizar los genes que pertenecen a otra familia.
Por lo tanto, en este caso, la gente que sufre de depresión, porque está relacionado, claro, con el sistema digestivo.
También, sí,
con
el eje intestino-cerebro, o sea, ya no es un mito, ya es una evidencia. Y ya sabemos que es bidireccional, ¿vale? Antiguamente sí que es cierto que siempre se ha sabido que, bueno, cuando uno se pone muy nervioso, una de dos, o se le cierra el estómago,
sí,
o le dan las cagaleras de la muerte.
También hay personas, ¿vale?, que padecen mucho de estreñimiento.
Sí, de estreñimiento, sí, porque se bloquean. Entonces, antes se pensaba que era solo, o sea, eso, que cuando algo nos perturbaba, mandábamos a través del nervio vago. No, ahora se sabe que también es ascendente también. Entonces,
cuando hablamos de serotonina, hablamos, yo no sé si todo gira en torno a la serotonina.
Eso te iba a decir. Claro, nosotros la serotonina es lo que la gente más conoce, pero bueno, realmente lo que sí que se considera más la hormona, el neurotransmisor de la felicidad casi más, es la dopamina. La dopamina es lo que nos hace arrancar por la mañana, ¿vale? Es el motor, lo que nos... Y la serotonina es lo que nos mantiene, ¿vale? Pero el arranque, o sea, la gente, de hecho, hay antidepresivos que son dobles, o sea, que llevan inhibidores de recaptación de dopamina y de serotonina, porque hay gente que el problema no lo tiene, que a lo mejor tiene las cantidades adecuadas de serotonina, el problema no lo tiene la dopamina, ¿no? Esas depresiones que también que te hacen que no quieras ni levantarte de la cama. Entonces hay que tener un equilibrio y efectivamente también la dopamina también la fabrican muchas bacterias. Sí, es un poquito. Y la dopamina pertenece a la familia de la adrenalina y de... Sí, sería un
por eso necesitamos tener una flora intestinal...
Perfecta, sí, vale. Eso es lo ideal.
Y ahora pensamos en la flora intestinal. ¿Probióticos, prebióticos,
simbióticos y postbióticos? Tenemos ya una colección. A ver, hasta los años 80, 90, el probiótico, el único probiótico que realmente se utilizaba era todo el mundo cuando tenías diarrea, el Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae, que es el ultralevura de toda la vida que nos daban cuando teníamos descomposición. Es una levadura, es un hongo. Funcionaba muy bien y sigue funcionando muy bien porque no les afectan los antibióticos. Y entonces cuando hay una disbiosis, pues bueno, fantástico, pero solo nos ayudaba para mantener en condiciones esa flora, esa microbiota fúngica, la de los hongos. A partir de ahí, eso con todos los estudios ya se fue ampliando. Entonces, ¿qué es un probiótico? Un probiótico es una sustancia, o sea, una bacteria o un ser vivo, ¿vale? Una sustancia que procede de un ser vivo que tiene capacidad de mejorar la salud, o sea, y está demostrada, con capacidad mostrada de mejorar nuestra salud gastrointestinal y en otros ámbitos. O sea, bicho vivo, que entra para adentro. Por eso siempre decíamos, al principio, en las farmacias nos enfadábamos, porque cuando había poca variedad de probióticos, y nosotros, de hecho, los estudios para los probióticos están hechos para cepas concretas, claro. Un laboratorio tiene su cepa con su nombre, su apellido y su segundo apellido. Entonces hace un estudio clínico con ese animalito en concreto. Entonces se enfada si generalizas, porque ellos han gastado ahí el dinero. Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que tener estudios probados y demostrados. Esos son probióticos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que comentábamos antes en las farmacias, pues como no tenían uno, pues te daban otro. Y nosotros nos enfadábamos muchísimo, porque además había una marca muy conocida que los tenía en la tenían una neverita además de en la farmacia, una su neverita con su marca, y los tenían allí. Claro, nosotros decíamos, vamos a ver, si para mantenerlos vivos tienen que estar en una nevera, una nevera tiene que estar siempre pues sobre los 4 grados, o sea, menos de 7, entre 7 y 0 grados. Si tienen que conservarlos a esa temperatura, ¿qué va a llegar al intestino? Claro. Que nosotros, nuestro medio interno está pues a 30 y mucho. Entonces, en el momento en que, o sea, cuando ya vaya a llegar al intestino, que no entra directo, y no, o sea, lleva un proceso y un tiempo, ya no ha llegado nada vivo. Entonces, realmente luego, por eso nos enfadábamos, ¿no? Intentábamos buscar cepas o marcas que nos aseguraran que por lo menos esa bacteria iba a sobrevivir a pasar los ácidos del estómago y a llegar, que normalmente nos interesa que lleguen hasta el colon. Entonces, probiótico, animal, entre comillas,
sí, sí, sí.
Ser vivo, ¿vale? Con beneficios probados en la salud humana. Prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? Pues un prebiótico es alimento para los probióticos, uh-huh. O sea, alimento para la microbiota. Son sustancias, generalmente suelen ser fibras alimenticias. Las fibras que nosotros no podemos digerir, que pensábamos siempre que, bueno, pues oye, pues come mucha fibra, que como nosotros no la podemos digerir, pues eso nos ayuda a eliminar las heces, a que las heces estén menos compactas, para el estreñimiento, bueno, pues... hoy en día sabemos que esa fibra es el alimento de lo que llamamos la microbiota fermentadora, ¿vale? Suelen estar, en vez de en intestino delgado, en intestino grueso ya, es donde hay más cantidad, porque el intestino delgado, digamos que es la zona en la que nosotros, nuestro cuerpo, hace la digestión, donde absorbemos nosotros lo que hemos ya digerido, favorecido por los ácidos del ácido clorhídrico del estómago, los ácidos biliares del hígado, el jugo pancreático, con eso nosotros... ¿vale? Emulsionamos y digerimos todo lo que podemos. Lo que ya nosotros no hemos podido absorber en intestino delgado pasa a intestino grueso, y ahí es donde trabaja la microbiota. Y por eso es necesario tener una microbiota adecuada, porque ellos van a fermentar. O sea, la fermentación es una forma de digestión, ¿eh? No. Entonces ellos fermentan esa fibra y esos, no solo fibra de los carbohidratos, sino también las proteínas, restos de proteínas que no hemos podido digerir, los van a fermentar y van a fabricar unos productos de desecho que son los ácidos grasos de cadena corta. Unos ácidos grasos que sirven por una parte para alimentarnos a las células del colon. Y bueno, y por otra parte, siempre decimos que eso es una cadena trófica. O sea, lo que unas bacterias eliminan les sirve a otros miembros de la microbiota de materia prima. Entonces, ahí es donde intervienen también las arqueas. Las arqueas son una especie que no es ni virus ni bacteria. Son independientes, es un reino diferente. Y sobre todo las que tenemos el ser humano... son lo que llamamos microbiota metanógena, o sea, fabrican metano, gas. Entonces, ellas utilizan el carbono y el hidrógeno que se segregan otras bacterias al hacer, entrecomillamos todo, la digestión de las fibras, y lo convierten en un gas. El gas metano. Por eso siempre preguntamos cuando hablamos de gases, decimos, bueno, pero tus gases huelen muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que insoportable, o tienes mucho gas pero apenas huele. ¿Vale? Pues si apenas huele, sabemos que estamos hablando de arqueas. Cuando ya son gases que huelen muy, 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 muy mal, pues ya sospechamos de que podamos tener un problema con las bacterias que fabrican sulfuro de hidrógeno. Entonces, ese olor a huevo podrido...
Sí, sí, que te das cuenta que algo no va bien.
Que te das cuenta que algo no va bien. Entonces, vale, ¿qué pasa? Que tenemos, cuando tenemos claro cuál es el desequilibrio, claro, esto es un poco, la gente dice, no, yo si me tomo probióticos, bueno, pues hay ciertos probióticos que son más inocuos, entre comillas, que te los puedes tomar, pero fijaos, uno de los, ahora también se ha puesto muy de moda el tema del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? El SIBO es son las siglas del inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Eso qué quiere decir? Como alguna vez hemos hablado del pH, el pH del tubo digestivo es ácido, ¿vale? Para poder eliminar eso, para poder que no lleguen abajo del todo ya vivos demasiadas bacterias o microorganismos que no nos interesen. Y para favorecer eso, la digestión, ¿vale? Pero conforme vamos bajando, cada vez es menos ácido. Entonces, cuando ya llegamos al colon, ya no hay acidez, ya es un ambiente más bien alcalino. Por lo tanto, en colon tenemos mucho más microorganismos que en el intestino delgado o que en las partes altas del tubo digestivo. Y para una de las cosas que nos sucede es que uno de los SIBOs, uno de los sobrecrecimientos es o porque ese pH lo hemos alterado con antibióticos, antiinflamatorios, protectores gástricos sobre todo, o sea, los prazoles son veneno. O por eso, por anticonceptivos, por cualquier tipo de... o por una situación de estrés mantenida, que también nos altera el pH. Entonces, ¿qué sucede? Que o los microorganismos que están en el colon nos ascienden al intestino delgado y se ponen a vivir ahí, y entonces, ¿qué pasa? Pues mira, una de las cosas que pasa es que van a trabajar en intestino delgado fermentando alimentos que nosotros tendríamos primero que digerir, con claro. Lo cual tenemos esos gases, nada más empezamos a comer, esta gente que dice, no, yo es que recién comida me hincho como una... Eso no es normal, o sea, no es normal. Lo que pasa es que la gente que convive con esa situación durante años lo normaliza, pero no es normal acabar de comer y estar hinchado como una pelota, no es normal ir estreñido, ir al baño solo una vez cada 3 días, no, al baño hay que ir todos los días entre 1 y 3 veces. Lo normal es 1 o 2 veces, por lo menos. Entonces, todo eso lo hemos normalizado, pero es que no debería ser así. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ahora tenemos otro tipo de sobrecrecimientos, que es que como hemos alterado la microbiota, claro, los lactobacillus, que son el mecanismo de defensa en intestino grueso, los bifidobacterias están más en intestino grueso y los lactobacillus en delgado. Pues si tenemos ahí un follón de seres que no tienen que estar, claro, nuestros lactobacillus, nuestro ejército crece para defenderse.
Claro.
Si le damos más lactobacillus, estamos ahí liando un zafarrancho. Entonces, lo mismo nos pasa con los prebióticos. Los prebióticos es alimento para la microbiota. Hay distintos tipos de prebióticos. Lo que más conocemos son los fructooligosacáridos, la inulina, eso es lo común. Si resulta que tienes un sobrecrecimiento de bacterias, tienes un exceso de bacterias que fermentan carbohidrato y encima les estás dando prebiótico, pues estás ahí o tenemos algunas bacterias que son perjudiciales en cantidad elevada, que podemos tolerar una cierta cantidad, pues entonces, ¿qué pasa? Que si les estás dando de comer, les metes ahí todos los días un festival, pues aquello sigue creciendo. Entonces, claro, antes se iba a ciegas, pero ahora con los estudios de disbiosis intestinal, que sabes exactamente qué cepas y qué tienes en cada zona, pues entonces es mucho más sencillo. Antes
jugábamos
un poco, claro. Antes era un poco ensayo-error.
Porque ahora hay unas botellitas que llevan el pre...
Sí, prebiótico y probiótico.
Que las haces la mezcla,
sí.
Y claro, la gente piensa, bueno, pues yo...
Lo estoy haciendo. Sí, la gente piensa, porque le han dicho que es muy bueno para el sistema inmune, cierto, pero no todas las cepas son para el sistema inmune. Sí que es verdad que lo que decíamos, hay estudios de cepas, que eso que se ha visto, que ayudan a estimular, porque no olvidemos que el sistema inmune de mucosa, y cuando hablamos de mucosa hablamos de... Los ojos, el tubo, la nariz, la boca, o sea, el sistema respiratorio. O sea, la primera barrera de defensa son las inmunoglobulinas A secretoras. Y esas se fabrican en el intestino. Las fabricamos nosotros, ¿eh? Las fabrica nuestro sistema de lo que llamamos el GALT, el sistema, es el sistema de defensas, bueno, de intestinal, pero lo fabricamos estimulado por, sobre todo, dos familias de bacterias. Una de ellas a la que todo el mundo le tiene mucho miedo, que es la Escherichia coli, porque siempre oyen E. coli en la playa, hay que cerrarla, ¿vale? Infecciones a veces de orina por E. coli, pero es que Escherichia coli hay cepa buena y cepa mala, y nosotros tenemos una cepa buena buenísima que lo que está haciendo es, está estimulando al sistema inmunitario nuestro para que fabrique esas inmunoglobulinas, esas secretoras. De alguna forma, por decirlo de alguna, y el Enterococcus fecalis pasa, también trabajan en sinergia. De alguna forma, es, digamos que lo que hacen es que se presentan al sistema inmunitario y les dice, oíd, si viene una que es como yo, pero muy parecida a mí, pero no soy yo,
me la mandáis.
Y da por ella, y da por ella. Sí, o sí, sea, que sí. Buena no es.
Dicho todo esto, ¿por qué es importante hacerse la prueba, o sea, es decir, de la disbiosis?
Hombre.
Porque, claro, yo por ejemplo he oído depresión.
Sí.
Falta de libido.
Sí.
Cansancio.
Claro, todo eso antiguamente no lo sabíamos o lo sospechábamos. Ahora ya sí que hay evidencia, cada vez hay más, que realmente, o sea, el tener una microbiota intestinal, ¿vale? Microbiota tenemos en la piel. De hecho, ya sabemos que antiguamente pensábamos que nacíamos estériles y que la placenta, el líquido amniótico era estéril. Ahora ya se está estudiando más porque se ha visto que no es tan estéril como pensábamos, que también tiene lo de microorganismos. El semen tiene su propia microbiota. A nivel vaginal sí que conocemos muchísimo la microbiota vaginal. Ya también se hacen también estudios de microbiota vaginal. Nosotros la hemos estudiado. Pero bueno, normalmente no tenemos pacientes que nos lo soliciten. Si nos lo solicitan no es ningún problema porque se coge una muestrecita y se analiza. Pero zapatero a tus zapatos. Pero bueno, pero sabemos también a partir de todos esos estudios que la microbiota influye muchísimo a nivel, por ejemplo, dermatológico. O sea, dermatitis atópicas, eczemas, hay un montón de patologías, migrañas, o sea, hay un montón de patologías extradigestivas que en las que la microbiota está directamente involucrada.
Claro, si no atacamos el problema real, porque
claro,
bueno, es que yo sufro de migrañas, pero ¿por qué sufres de migrañas?
Claro.
O yo tengo eczemas, pero ¿por qué tienes eczemas? Claro. Y sobre todo a mí,
sí, nosotros
la
hemos
depresión,
tenido... sí.
La falta de libido, sí. el dolor continuo y generalizado.
Sí, y hay también muchos estudios. La forma en la que se estudia cuando hablamos de genética, claro, tus genes son los que son. Bueno, en el caso de la microbiota se estudia qué, porque claro, siempre lo decimos, si tú vas y te hacen el cultivo de heces que se ha hecho toda la vida, cultivar una hez quiere decir hacer crecer algo, cultivar. Pero si resulta que sabemos que los microorganismos que están en nuestro interior, la mayoría son lo que llamamos anaeróbicos, que en presencia de oxígeno no viven, ¿vale? Necesitan estar en un ambiente, por eso están bien ahí en el colon. Pues cuando salen, están muertos. No, no va a crecer algo que está muerto, pero sí que se quedan ellos ahí, sus genes. Entonces, eso es lo que se estudia cuando se hace un estudio de disbiosis, ¿vale? Con una muestra de heces se ve qué genes hay de qué bichitos. Entonces, ¿cómo se ha evolucionado esto tanto? Bueno, pues cuando tú te haces un estudio genético del tipo que sea, tú apareces ahí con tus datos, no tu nombre, sino tus datos, y tú autorizas o no autorizas a que se puedan utilizar para estudios clínicos. Entonces, es lo que hacemos por comparativa. O sea, si resulta que se ve que todas las personas que tienen un colon irritable tienen un sobrecrecimiento de Clostridium, un déficit de Akkermansia, ¿vale? Pues entonces eso se va...
¿Es que desemboca en una enfermedad, la enfermedad de Crohn, por ejemplo?
Sí, las enfermedades... Aquí es donde siempre nos... tenemos todavía no sabemos lo suficiente para decir si eso es causa o es efecto. Vamos a ver. Sí que se sabe que la gente con colitis ulcerosa y la gente con enfermedad de Crohn tienen un patrón, o sea, se ha visto que todos los que tienen esa enfermedad sí que tienen un sobrecrecimiento de lactobacillus, un déficit de Akkermansia, o sea, una serie de, les falta, les sobra F. Prausnitz, una serie de cosas, sí, de alteraciones en la microbiota. Lo que pasa es que lo que todavía no llegamos a saber es, ¿eso es lo que desencadena esa situación? o por el contrario, esa situación se ha desencadenado como consecuencia. Entonces, ahí es donde los estudiosos todavía dicen, ojo, o sea, no...
Necesitamos más datos.
Claro, necesitamos...
Más estudio, claro, más pruebas.
Claro, entonces, todavía, de hecho, cuando tenemos las reuniones en la sociedad, bueno, la SEMIPIP ahora se ha cambiado. Antiguamente era Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Hoy en día es Sociedad Española de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. De hecho, a veces salimos de los congresos y dices, pues casi que mejor no hubiera venido, porque para que me salga un señor y me diga eso, que no hay evidencia científica todavía para asegurar todo esto, dices, pues vale, no hay evidencia científica, pero si resulta que en la práctica sí que vemos y solucionamos cosas sabiendo qué patrón de microbiota hemos de modificar, pues ahí a veces nos enfadamos, sí. Pero eso, sí que es cierto que no podemos asegurar que un colon irritable sea consecuencia. Con un colon irritable, en realidad, sí que podríamos aventurarnos más. Pero bueno, si hablamos de patologías concretas, bueno, por ejemplo, de lo que más, aparte de lo más estudiado, por supuesto, es enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa a nivel digestivo, pero los primeros estudios que se hicieron y que hay muchísimo a nivel, por ejemplo, de otros extradigestivos, es con niños autistas. Sí que se ha visto que los niños autistas tienen todos también un patrón disbiótico, o sea, un desequilibrio característico, ¿no? Caracterizado por ciertas cosas que están en común, y así es como se va trabajando, se van haciendo comparativas. Yo siempre cuento que yo me enfadé muchísimo con uno de mis cuñados, con el doctor Luis Rojo Moreno. Él está en la FE y es una eminencia a nivel europeo y mundial en el tema de disfunción de la conducta alimentaria. O sea, él tiene la unidad de anorexias. Entonces, hace, pues, como ahora, como 7 u 8 años, le propuse, le dije, mira, Luis, o sea, estoy viendo que sí que hay muchos estudios en temas de autistas, pero todavía no han aparecido estudios con a ver si hay algún patrón en anorexias o en disfunciones alimentarias, a ver si hay algún patrón. Digo, y yo me puse en contacto con el laboratorio con el que nosotros ya llevábamos mucho tiempo trabajando y les propuse, digo, ¿qué os parecería hacer un estudio? O sea, ¿nos subvencionaríais? Porque claro, un estudio con gran cantidad de eso es caro, los test no son baratos. Y bueno, nos propusieron pues que nos cedían, no sé si dijeron 6 o 7 tests para aplicarlos a personas, o sea, bueno, en este caso casi todos son chicas, aunque cada vez hay más chicos, con anorexia. Y si aquello cuadraba, si veíamos un patrón, entonces ya negociar en serio a ver cómo lo hacíamos para hacer un estudio. Y mi cuñado iba con mucho lío y sí, bueno, total, que aquello se quedó allí. Y ahora últimamente de vez en cuando me llama y me dice, te he mandado un artículo y yo lo quiero matar. Porque claro, han salido, o sea, ahora claro, ahora hay un montón ya de artículos
relacionados. Eso.
Hubiéramos sido los pioneros, que bueno, no tiene tampoco mayor importancia, pero bueno, pero el que es una persona muy en la línea de lo que era mi suegro, muy científico, muy investigador, de hecho, fue el que llevó todo el estudio a nivel de la comunidad valenciana de anorexias y en todos los colegios participaron. Y luego tiene estudios muy chulos hechos en gemelos, en los que uno de ellos sí que es anoréxico y el otro no, o la otra no. Pero todo eso, desde que nacen, él ya toma muestras del cordón umbilical y van viendo la genética, o sea, claro, qué diferencias genéticas tienen. Y bueno, y ahí está también, claro, en los que son idénticos, el tema de que hablamos siempre de la epigenética. Sí, como, bueno, eso ahora ya se ha normalizado, pero Schwarzenegger tiene 2 hijos.
Sí.
Uno de ellos, cuando se separaron, se quedó con la madre y el otro se quedó con él. El que se quedó con él es un chico fuerte, alto, bien, no exagerado como su padre.
Sí, sí, sí.
Y el otro era un chico con una obesidad preocupante. ¿Vale? Ya no un sobrepeso, no, era un chico obeso. Y dices, ¿cómo puede ser si la genética, pues eso, la epigenética, los hábitos, el entorno?
Volviendo a la disbiosis,
sí, que es que me
por ejemplo,
estoy dispersa.
se aconseja tomar, porque claro, dicen, yo es que tengo muchísimo estreñimiento, voy muy pocas veces a la semana, o no lo sé, o sí, cada no sé cuántos
sí,
días,
horrible.
Pues voy a tomar probióticos.
Vamos a ver, hay probióticos que sí que pueden favorecer el...
Sí, pero por ejemplo, ¿es
mejorar.
Aconsejable?
Vamos a ver, es que es aconsejable. Pues es como todo, ¿es aconsejable tomar laxantes?
Pues, es que lo primero que, claro. Lo primero que se empieza es, como voy muy estreñida, pues laxantes.
Vale, lo más importante, y para la microbiota lo fundamental, ya podemos dar 50.000 probióticos, prebióticos. La base de todo está en la dieta, la alimentación. O sea, eso es lo primero que hay que modificar.
Claro, pero si tú reestructuras la alimentación con una microbiota que no tiene un equilibrio, ¿la equilibras?
Sí, oh. Sí, sí. Cuesta más, pero es la forma saludable de reequilibrar la microbiota. O sea, sí, tú puedes inflarte a probióticos y a prebióticos, pero como no cambies en el momento en que vas a estar toda la vida tomándotelos sin parar, pues en el momento en que los dejes de tomar, si tú no alimentas bien esa población que tienes, pues mal, va a acabar otra vez con el mismo problema.
Y la gente que, por el contrario, tiene muchísimas deposiciones al día,
sí.
Estamos en lo mismo.
En lo mismo. Sí que es cierto que hay ciertas cepas que sabemos que nos ayudan a controlar. Pero bueno, claro, cuando una persona hace muchas deposiciones diarias, hay que ver esas deposiciones, si, de qué tipo son, porque hay diarrea osmótica, diarrea no osmótica, pero hay que llegar al origen. O sea, ¿qué es lo que te está ocasionando? Porque eso no es normal tampoco. Igual que no es normal no ir al baño en 3 días, no es normal ir al baño 5 veces todos los días.
¿Y es normal eso de, es que yo si no voy hasta ahora en concreto?
No, pues fijaos, eso sí que es una de las cosas que hasta ahora siempre se ha recomendado que hay que entrenar. Y no es mala cosa, ¿vale? La gente que no tiene un hábito diario normal, pues sí que se les intenta hacer que eso, que se obliguen a tomarse su tiempo y a estar sentadito, concentrado, sin leer, sin el móvil. Entonces, sí que es una cosa que hasta ahora sí que se ha recomendado, porque es una forma de eso, de pensar que cuando hablamos siempre de cronobiología, ¿vale? Nuestro cuerpo está muy regido por estructuras temporales. Uh-huh. Entonces, si tú habitúas al organismo a todos los días, a una hora, pues... se te reajusta el reloj biológico y sí que es cierto que ayuda en esos casos, complementado con más cosas, claro.
Es más, si lo haces de forma permanente, el día que no lo haces por lo que sea, no estás bien.
No estás bien, no, es horroroso.
Y lo notas.
Y lo notas, y entonces sí que estás hinchado porque estás lleno, que no has vaciado. Esos son situaciones y circunstancias.
Pues sí. Por eso mismo, si tú te das cuenta que un día no has hecho la rutina diaria y te encuentras mal, ¿cómo no puedes llegar a pensar que el vaciado es importantísimo?
Es fundamental, porque pensad que las heces, lo que el contenido de las heces es, por una parte, pues eso, todos esos restos alimentarios que ni nosotros ni las bacterias hemos podido destruir. O sea, no destruir, sino asimilar. Bacterias, microbiota. O sea, ahí con las heces se van un montón de microorganismos que nos han entrado por la boca al comer, con la fruta, con la verdura, con el agua, al respirar, ¿vale? Todo eso lo vamos a eliminar.
¿Y si esto se queda, es lo que hace en que el intestino se vuelva permeable?
No. Si eso se queda, el problema está que como nuestro cuerpo es muy ahorrador, entonces lo primero que hace es recuperar el agua. Entonces recupera el agua de esas heces y con ese agua recupera muchas sustancias tóxicas. Uf. Y entramos en un círculo, en lo que decimos siempre, pues en todo eso, ¿dónde va a parar? Pues primero va a parar al hígado, que es el que hace la depuración, que se pueden eliminar por orina o por heces. Bueno, pues estamos sobrecargando el hígado. Pero, perdona, ¿cuál era la pregunta? Me he ido del todo.
El intestino permeable. Claro, vale. Porque yo pienso en todo esto que hemos tenido que eliminar, se queda dentro del cuerpo,
claro,
y tú tienes un malestar todo el día increíble.
Un intestino permeable quiere decir que las células que forman el intestino, en vez de estar juntitas, están separadas. Con lo cual, por ahí en vez de colarse solo los alimentos o las sustancias que nos interesan de, con un tamañito muy pequeño para ir, porque claro, lo que nosotros absorbemos, eso tiene que repartirse por todo el cuerpo, por la sangre, es lo que transporta. Entonces, si esas células del intestino, en vez de estar juntitas, están separadas, pues por ahí se cuelan cosas y microorganismos que nos van a parar a zonas que no nos interesa. Por ejemplo, mujeres con infecciones por cándidas de repetición en vagina.
Claro.
¿Vale? Te dan un tratamiento, te pones tus óvulos vaginales, te tomas tus potingues, pero al cabo de... vuelves a estar igual. Pues posiblemente cándidas tenemos en el intestino, son buenas, nos ayudan a eliminar el exceso de carbohidratos, pero en cantidad y en número y en calidad las que tienen que estar ahí, no en otra zona. Si tenemos ese intestino permeable, ¿qué pasa? Pues que se cuelan por ahí y entonces entramos en ese círculo vicioso. O nos pasa también con muchas enfermedades autoinmunes, se ha visto, se está viendo, porque todavía no hay evidencia, ojalá llegue el momento en que sepamos exactamente eso, que una artritis infecciosa es la causa de una artritis reumatoide. Todavía no lo tenemos, todavía no se puede decir. Pero sí que se ha visto, por ejemplo, que el gluten, ¿vale? La gliadina, que es la molécula del gluten, si entra al organismo de un tamaño superior al que debería, porque tenemos un intestino permeable, resulta que su estructura molecular es muy, 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 muy parecida a la de las células que fabrica la tiroides, a las de la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué sucede? Claro, el cuerpo ataca a esa gliadina porque tiene un tamaño grande, no debe de entrar de ese tamaño, pero como las hormonas tiroideas tienen la estructura casi igual, las ataca también. Entonces, se ha visto que puede ser, todavía no se puede decir con certeza, pero podría ser muchas tiroiditis, Hashimoto's, hipotiroidismos, pueden tener ahí un origen y una explicación de por qué de repente el cuerpo decide atacarse a sí mismo cuando durante años no ha tenido una persona que de repente dice, es que de repente soy hipotiroidea, pero ¿qué ha pasado?
Fíjate si es importante, Alicia, o sea, comemos y decimos, oye, mira, vamos a comer, pero vamos al aseo y nos escondemos. Sí. Si estás en una casa donde no tienes que estar, pues bueno, pues te aguantes. Es decir, es que, a ver, ¿cuándo podremos decir la palabra, oye, mira, es que tengo ganas de ir a hacer una deposición, es que tengo ganas de andarme a cagar, que no pasa
sí,
res.
Sí, 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 sí.
Es que es lo matéis que menjar. Sí. Porque al final es...
Sí, no es un acto...
Nos autodestruimos.
Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que es también fruto de eso de la educación, ¿no? De que desde pequeños, pues eso, pues nos hacen... Tenemos así...
Pero porque nos escondemos, es que es brutal. Es decir, es algo como, no, es que tinc ganar el aseo, porque es que tinc ganar y tinc ganar ara.
Claro.
Y no puedo posponerlo. Y fíjate, siempre lo posponemos.
Sí, sí que es cierto.
Es decir, llegamos tarde al trabajo y lo posponemos, luego nos encontramos mal y decimos, ¿y por qué estoy tan mal? Caray, pues porque no has hecho la función básica que tienes que hacer. Fíjate que comer tenemos que comer porque tenemos que ir al aseo.
Exacto, hay que descomer. Igual que comemos, descomemos.
Sí. Es que esto es importantísimo, sí. Alicia. Yo creo
de hecho, muchos de los... A mí, ¿sabes qué pasa? Que a mí lo de el verbo cagar es que me cuesta hasta pronunciarlo. Pero porque, bueno, pues por mi educación, yo no nací aquí, que aquí es súper corriente decirlo, entonces...
Fíjate, y dite, ey, vesten a menchar, ey, tú vesten a menchar, es como igual que, ey, tú vesten a cagar.
Sí,
¿vale?
Sí.
O sea, es que
yo
es reconozco
que a mí me cuesta mucho, pero todos los compañeros que hemos hecho el camino este, el viaje de la microbiota hace muchos años, pues la doctora Dolores Puerta, Chevy Verdaguer, o sea, un montón de gente, o sea, ellos lo dicen con toda naturalidad, o sea... que hay que cagar todos los días. Yo ya os digo que a mí, yo cada vez que lo digo, me da un no sé qué. Yo digo descomer. Hay que comer y descomer.
Alicia, era muy importante que habláramos de este tema. Yo es que, de verdad, es algo que creo que es el origen de muchísimas...
Sí, es, sí. Sí.
Ya no digo enfermedades, pero sí...
Alteraciones.
Y malestares.
Sí, sí.
Porque dices, ¿por qué estoy de mal humor? Jolín, pues porque, uy, no has cagat.
Sí, 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 es cierto, es cierto. O sea,
y no pasa res.
Sí, porque además te sientes hinchado.
Claro, claro, claro.
Estás, O eso, mirad, el ejemplo está muy claro. Cuando a alguien no le decimos, mira qué cara de estreñido tiene.
Fíjate, ¿eh? Alicia, que sí que hay una canción que además está de moda y dicen, y yo cuando lo oí, primero me chocó un poco porque digo, Cupido tiró la flecha y la cagó. Y no pasa res. Vale, claro. Pues ahora ya lo dicen con normalidad. Sí. Oye, dejemos paso a la normalidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Y abordémosla.
Sí, 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 y eso, y pensemos en que es una función no importante, sino básica. O sea, es verdad. Eso, que no se puede estar sano si no se va al baño todos los días.
Fíjate que hablamos muchísimas veces de lo que es la belleza, de lo que es el aspecto físico que tenemos, y hoy hemos hablado de algo que no se habla normalmente.
Bueno, pero fíjate, el no ir al baño todos los días implica que estamos teniendo un hígado mal funcionante, al que le estamos sobrecargando, dándole más tóxicos, y todo eso revierte en el aspecto también de la piel.
Alicia Santos, la clínica del doctor Rojo, disbiosis intestinal. Oye, no lo dejéis pasar. Penséis que esto es una parte muy importante. Sí. Diría que una de las partes importantes de vuestro organismo.
Sí, sí, fundamental, fundamental.
Para quien no sepa dónde está la clínica del doctor Rojo.
Estamos en la calle Pérez Bayer 1B, pues, cerquita de la Basílica.
La Basílica de San Pascual. Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Miren, y ahora tengo así en el estudio de Radio Vila-real a María Fajardo. Ella es regidora del Ayuntamiento de Vila-real, también diputada provincial, pero el grupo municipal Compromís. Muy buen día, María.
Hola, muy buen día a totes y tots.
¿Por qué vostès frenen o paralicen las acciones del govern en este momento de l'Ajuntament de Vila-real?
Mira, he volgut vindre a la ràdio, precisament perquè ahir vaig poder escoltar la entrevista que va donar així el portaveu de l'equip de govern, i em va deixar al·lucinada, vull dir, jo encara estic al·lucinant d'aixes 25 accions que m'he assabentat per premsa que quedaven pendents per fer, i que ella sí va vindre a explicar que per culpa nostra o per no assumir la nostra responsabilitat, doncs anaven a quedar-se pendents, i a mi la veritat és que em va sobtar molt, perquè jo vaig vindre la setmana passada ja a explicar un poc en què havia consistit el ple i vaig voler vindre així a donar les explicacions, i precisament vaig vindre així a donar les explicacions perquè en el ple havíem decidit romandre en silenci, precisament perquè el que s'anava a tratar en aquest punt del ple on es parlava d'aquest préstec de 1,3 milions d'euros, pense que havien de parlar els implicats, i els implicats són els dels empastres del PP i els dels desastres de la gestió que ha fet Benlloc, no havia de parlar jo no era aquí més que per a donar ales per a que se'ns atacara sense cap fonament. I nosaltres des de Compromís, que som un partit que tenim un arrelament al poble des de fa molts anys, sempre hem vingut a millorar la vida de la gent, no a seguir ofegant i malbaratant els diners públics. Aleshores, a mi el que més em sobta és que en aquesta junta de portaveus prèvia a la celebració d'ixe ple, l'alcalde me presenta un únic document que fa referència a una sentència en el que se'ns diu que tenim 10 dies per a contestar què és el que volem fer per a assumir aquesta sentència, per a pagar-la, i el jutjat així ens ho notifica, i és un únic document, repetisc, que només fa referència a una única sentència el que ens presenta, i ara resulta que, oh sorpresa, m'assabente per Mediterrània que n'hi ha 25 accions que per culpa nostra no van a fer-se. Quan una persona té voluntat d'arribar a acords, d'arribar a consens, fins i tot el regidor plantejava que amb una abstenció haguera sigut suficient per a no posar pals a les rodes. Nosaltres no posem pals a les rodes si no sabem a quines rodes se li estan posant els pals. A més, també m'agradaria explicar que, evidentment, nosaltres som un partit progressista. Clar que sí, i hauríem de ser ixe soci natural i hauríem de compartir certes coses.
Està molt dolgut el Partit Socialista de Vila-real perquè no entenen per què vostè se posa en el lloc d'ells.
Efectivament, per això mateixa, perquè jo també estic molt dolguda en aquest sentit. Però és com si formaren part del mateix club de papiroflexia, per a que la gent ho entenguera, i decidim que per a fer els vaixells de paper, nosaltres en el paper reciclat tenim prou, i així n'hi ha uns que volen fer-ho en paper d'or. M'entén? Som del mateix club de papiroflexia, claro que sí, però no volem emprar el mateix material. I per a nosaltres les ferramentes no són demanar préstecs, préstecs, préstecs i seguir endeutant a l'Ajuntament. Són aprofitar-se de les subvencions que s'exposen al nostre abast. Ja van perdre fa unes setmanes l'ajuda dels mosquits, que després van dir que per quatre perres no pagava la pena demanar-les. Han perdut fa dos dies, directament no s'han presentat, fa dos dies a unes ajudes que n'hi havien per a les jornades gastronòmiques. Quan així, fa unes setmanes teníem les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana en tot el dia, una jornada de formació, i és que ara estem tot el mes de novembre on podem gaudir en els nostres restaurants de les jornades de l'Olleta de la Plana, i les ajudes s'han perdut. I en Almassora 8.000 euros s'han embutxacat per jornades gastronòmiques d'Almassora. Che? En lloc de demanar préstecs, no és millor que puguem aprofitar-nos de les coses que l'administració posa al nostre abast i demanar subvencions? Ixa una. I dos, no poden estar dolguts de que no hem aprovat una cosa quan no teníem la informació fins a que no ens hem plantat, els hem votat en contra perquè no ens han donat ni l'estat d'execució del pressupost, i per tant jo no puc fer-me un mapa de quin és l'estat dels comptes de l'Ajuntament per veure si se pot retallar d'algun puesto, si se poden modificar alguna partida, si se pot buscar una solució per, en lloc de demanar un préstec de 1,3 milions d'euros, demanar-lo d'un milió només o de 800.000 euros. Però si jo els números no els tinc, els números reals, i després resulta que el que repetisc, amb zero transparència cap als seus companys de corporació, zero transparència, apareixen en Mediterrània anunciant que n'hi ha 25 accions que per culpa nostra no van a executar-se en el que queda d'any, resulta que n'hi ha ahir en aquestes 25 accions, de les 25 accions que n'hi ha algunes que vostès no han fet en 12 anys i ara me vol dir que les va fer en dos mesos que queden d'any. M'entén? Vull dir, és que no acabe de desconèixer quina és la ferramenta que ells volen arribar. No ho entenc. Vull dir, com volen arribar a acords? A golpe d'amenaça en premsa? Perquè al golpe del telèfon no és.
Clara, a mí el que me sorprende es que sen, vostè el futur o el que s'esperava que fora el soci natural del Partit Socialista, vostè, per exemple, ho tinga que dir així en la ràdio en este moment que vostè no sabia res d'aquestes accions.
Res, res, de veres, de ni una, eh?
No existís diàleg.
Jo pensava que sí, de fet és el que vaig comentar divendres, que jo estava contenta perquè almenys l'alcalde havia vingut a donar la cara i no havia deixat directament el marró, perquè és un marró, això de les sentències, a la regidora d'Hisenda, que fins i tot m'atreviria a dir que en alguns moments, per com s'havien fet les coses, ella s'ha ha hagut de justificar-se de les formes de perquè no ens havia passat la documentació abans o perquè, i dient que potser el canal que havia utilitzat no era el més adequat, i la dona s'ha justificat més del compte i tot, a vegades, per al meu gust. Vull dir que no cal tant, que nosaltres sabem la feina que n'hi ha i la voluntat que té. Nosaltres simplement demanem serietat perquè estem en una administració pública. I jo vaig agrair que l'alcalde vinguera a aquesta junta de portaveus, però no parlem com si l'alcalde vinguera a aquesta junta de portaveus en una dotzena de carpetes d'arxius definitius perquè verem tota la documentació, quan tota la documentació que ens han facilitat se resumeix en dos folios. La documentació que nosaltres hem pogut veure que acredite que ese préstec era pa sentències han sigut tres fulls. I en esos tres fulls jo tinc que votar un préstec de 1,3 milions i seguir ofegant a l'Ajuntament, que no només és que no sé quantes sentències queden per arribar, no sé si són dos o són 25 o són 54,
sí,
no sé quantes són.
El que deia el regidor era que vostès són lliures de poder a preguntar als tècnics el que necessiten.
Però és que també crec que les nostres entrevistes se les escolten perfectament i també sabran com en Antena precisament ja vaig explicar que havíem estat en l'Ajuntament parlant amb els tècnics municipals i parlant amb els tècnics de la casa. Què passa? Que aquests tècnics de la casa respecten la confidencialitat de que han parlat amb nosaltres i aleshores no diu no, Maria va estar així a ir parlant amb mi i no li ho conten, aleshores ell no ho sap i pretén fer veure que nosaltres no hem parlat amb ningú? O quina és l'estratègia?
No, em refereixo jo per...
Perquè jo sí que vaig parlar amb gent i de fet vaig parlar amb tres persones distintes, dos del mateix departament i un d'un altre departament. Vaig parlar amb ells per veure que suposava aquest préstec perquè jo tenia els meus dubtes.
Sí, no, em referia més a saber els comptes. És a dir, jo li preguntava, però si el problema que ells argumenten, el cap de cada partit, estic parlant de l'oposició, és que el que volen saber són les xifres reals perquè no els els donen, no fan un exercici de transparència. I va ser quan ell va dir que vostès tenen llibertat per a parlar amb qualsevol tècnic de la casa.
Clar, la llibertat per a parlar amb qualsevol tècnic de la casa la tenim. La llibertat per a que ens donen la informació no sempre la tenim, perquè n'hi ha vegades que, per una qüestió procedimental, si a tu una setmana te convoquen un ple per al dilluns de la setmana següent on va aprovar-se això, per molt que tu parles en un tècnic, si vols la informació de manera oficial, l'has de demanar per escrit, ella ha de tindre un termini per elaborar un informe que t'ha de passar. Per a poder demanar un informe concret a un tècnic especialitzat se necessiten un terç dels regidors que hagin signat aquesta proposta. I qui m'ho firma a mi això? Pepe i Vox? O el PSOE? Algun regidor del PSOE que vulgui firmar-me aquest passer i aquest terç per poder demanar aquest informe? Pregunte.
Després també el que jo me pregunte és si s'aplaça el ple i se fa el dia següent, en aquestes hores que passen, dic jo que per què no se senten els dos i parlen del perjuici que pot suposar, perquè així ens diuen que van a paralitzar 25 accions urgents.
Doncs no ho entenc, Susana.
Perquè no se senten i parlen i diuen no, és que si no demanem el préstec no es podrà, per exemple, obrir el carrer, no sé quin carrer és. Bueno,
el carrer Xàtiva.
El carrer Xàtiva, per exemple. O no se podrà ajudar als centres educatius concertats en les...
En la instal·lació de plaques solars.
Per exemple. Per què no ho parlen? És dir,
això m'agradaria saber a mi també. Per què no ho hem parlat? Perquè si en aquesta junta de portaveus venen per aportar-nos una sentència de no sé quin ajuntament d'Albacete on diu que els mitjans de comunicació sí que se poden assignar de manera discrecional i no sé quines històries ens va contar, que no venia el cas, perquè no ens ha contat que n'hi havia 25 accions que se podien veure perjudicades o paralitzades i nosaltres no fèiem costat a aquest préstec. Que és que és el que no entenc, jo tampoc ho entenc. Per a mi, aquestes 25 accions han sigut una sorpresa, igual que per a tot el poble de Vila-real quan les haurà vistes a Mediterrània. Això en cap moment se'ns ha exposat ni a mi, i ni que jo sàpiga a cap regidor més que no siga de l'equip de govern.
Claro, ara jo vostè té un micro, no? Podria fer-li una invitació, és dir, formal. Mire, jo ara poso el telèfon en marxa i li demane que em cride per telèfon. Supose, no? Jo si estiguera en el seu lloc, perquè per a mi, vostè en este moment està frenant 25 accions urgents que jo tinc així per escrit.
Sí, sí. Sí, això és el relat que es vol vendre, però no és real, perquè jo aquestes 25 accions repetisc, m'assabente per la premsa. A nosaltres ningú ens ha assegut per explicar-nos això. I en la Junta de Portaveus prèvia al ple es tenia l'oportunitat per a voler vendre per què havíem de almenys abstindre'ns en aquest préstec, per què era necessari. A nosaltres simplement se'ns diu que aquest préstec és per a fer front a tres sentències. I a més és que la suma de les tres sentències que ens aporten era el 1,3 milions d'euros.
Sí, clar, el que passa és que la interpretació és com les sentències se tenen que pagar, perquè és el que va davant, si paguem les sentències se queden aquestes 25 accions sense fer.
Clar, però com jo no he vist la situació d'execució del pressupost, per tant, el que són els números reals de l'Ajuntament, no puc saber si això és així o no. Torna a ser de nou el que se li vol contar a la premsa i que a nosaltres no ens conten, tenint l'oportunitat i tenint els mecanismes per a fer-ho. Perquè per això estan les juntes de portaveus també. Si no, per a què les fem? O les comissions informatives. Però què passa? Que en moltes comissions informatives també passa i també és prou habitual que es pregunte a regidors de l'àrea per algunes qüestions concretes que han eixit en premsa que són de la seva àrea i que la resposta últimament és que no tenen ni idea.
Li diré el mateix que li vaig dir ahir al regidor, el portaveu de l'equip de govern. Estem en una guerra política?
Jo crec que no és una guerra política en cap cas. Jo no pense, a banda de que la paraula guerra no m'agrada gens, no crec que siga una guerra política, simplement crec que és que hem d'aprendre quina és la nova situació que té el nostre ajuntament. I l'hem d'aprendre tots. Qui governa, perquè ja no té majoria absoluta i, per tant, necessita consensuar les coses amb la resta de corporació, i qui no governa, precisament perquè no n'hi ha majoria absoluta i necessita poder conèixer de primera mà també el que suposa la seva tasca per a aquest ajuntament per tal de no paralitzar absolutament res que perjudique a la nostra gent.
Vostè espera la crida de l'alcalde?
Jo espero que ens assentem. De fet, la setmana passada nosaltres, precisament, que és el que més em sobta també d'aquest tema i també em dol personalment, nosaltres després de la Junta de Portaveus ens vam quedar allí uns minuts parlant perquè ja estava programat per aquesta setmana el que va passar ahir en el cementeri municipal, que ja que anaven a començar els projectes d'exhumació de l'ossari que tenim. Aleshores estàvem molt contentes i em vaig quedar allí precisament en Sabina i en Xus, que m'estaven comentant això, que ja començaven, que estàvem molt contents, que per fi havia arribat, que clar, i m'ho contaven a mi perquè saben la implicació que jo he tingut precisament en aquest cas, en què finalment s'acaba portant a terme. Estàvem parlant d'això i vam dir haurem de sentar-nos per als pressupostos i jo els vaig passar l'horari dels meus companys de corporació, tant de Santi i com d'Ora, que ells sabeu que comparteixen la tasca que fan l'Ajuntament amb la seva feina civil, i els vaig passar el seu horari laboral per a veure quins dies podíem coincidir els tres regidors i la gent que estem alliberada doncs ens adaptem a la gent que té la seva feina civil que compaginar. I els vaig passar una proposta de calendari de tres dies concrets en què teníem disponibilitat per poder quedar i seure'ns a parlar, a començar a parlar alguna cosa de pressupostos. Perquè també sabem que la regidora d'Hisenda ens va dir que fins a que no quadrara els comptes de l'exercici actual no es posaria en l'anterior i que n'hi ha grups que estan demanant també que se'ls doni la proposta de pressupost i tal en diverses comissions. I jo li vaig dir, si voleu que mos assentem a veure com està. Sí, 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 però no ha passat. I suposo que és perquè ara amb tot el que ha passat en esta setmana passada, doncs hauran de digerir a veure com ho fan i seguir comptabilitzant les accions que es paralitzen, però que no sabíem ningú.
Sí, però la pregunta era, a vostè li agradaria que l'alcalde li cridara?
A mi m'agradaria que me cridara i que poguérem parlar, i que poguérem parlar de manera seriosa.
Val. I si no li crida, si això no ocorrís, està la situació conforme està. Li agradaria que l'oposició la cridara?
Jo crec que qualsevol persona que forme part d'aquest ajuntament i que està donant la cara per un projecte polític, siga quin siga, és perquè s'estima a Vila-real i s'estima la gent del seu poble i no vol que el seu poble estiga paralitzat. Per la qual cosa, a mi, qui em telefone per a parlar de com podem arreglar el que tenim dins d'ixa casa, serà benvingut. I jo sempre li agafaré el telèfon en la bona voluntat d'arribar a qualsevol acord per millorar la vida de la gent que espera el que estem així. Però a mi no em pareix ni de respecte, no em pareix respectuós, per dir-ho d'alguna manera, no em pareix respectuós ni em pareix de rebut assabentar-nos per la premsa de les accions que nosaltres paralitzem i que jo he d'assumir una responsabilitat segons posa en aquest document, o sigui, en aquesta notícia, jo he d'assumir responsabilitat d'algo que desconeixia totalment. Aleshores no acabe d'entendre el mecanisme.
Sí, pues lo que vol el ciutadà és que se posen d'acord, que se ho parlen en privat i que el que ens donen als, a la gent, als ciutadans, siguin bones notícies. Perquè, mire, llegir, frenar, paralitzar... miren, de veritat...
Frenem fins i tot la voluntat. Que no sabia jo que la voluntat com a concepte abstracte es podia frenar.
Sí, bueno, en el punt 15 es posa voluntat d'adelantar el 0,5% d'increment de la nòmina dels funcionaris.
Correcte, però és que això no és una voluntat, això és complir la llei. Perquè l'increment del 5% és determinat la llei i s'hauria d'haver fet des de gener fins a desembre, estem en mes de novembre, no s'ha fet, per tant haurem de pagar tota aquesta retroactivitat. Però que això no és una qüestió de voluntat, és una qüestió de què s'ha de fer. A mi el que em sobta és la redacció, que fins i tot l'oposició som capaços de frenar la voluntat, el proper serà frenar la virtut o alguna cosa.
Maria Fajardo, moltes gràcies per
moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7, Entresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
I ara tenim en l'estudi a Irene Herrero i a Manu Robert. Ella és la portaveu i regidora de l'Ajuntament de Vila-real de Vox, i Manu Robert també és regidor de l'Ajuntament per el grup municipal Vox. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Susana.
Els pregunte, per què frenen i paralitzen la gestió de l'Ajuntament de Vila-real?
Això és bo de preguntar, perquè és la notícia estrella del periòdic, no?, d'ahir. Jo pense que en cap moment Vox ha frenat res ni ha paralitzat res.
són unes sentències que es tenen que pagar i que l'equip de govern i el senyor alcalde deuen estudiar el com s'han de pagar. I 25 accions.
Ells ho han dit que només podran pagar la cita en un crèdit. I vostès han votat en contra d'aquest crèdit.
Nosaltres hem votat en contra d'un crèdit que no sabem si a fecha d'avui se pot pagar en diners de l'Ajuntament. Per què? Perquè portem, des de que ens van donar esta documentació demanant l'estat d'execució dels pressupostos, i a fecha d'avui encara no el tenim. Per tant, no podem apoyar des de Vox, no podem apoyar el pago o demanar un préstec quan no sabem els diners que té l'Ajuntament. Que s'ha pagat, que no s'ha pagat, que n'hi ha pendent, que no n'hi ha pendent, quines factures n'hi han, quines han entrat, quines... És que no sabem res, no sabem, a fecha d'avui, no sabem si l'Ajuntament té un euro, té mig milió d'euros o té un milió i mig d'euros.
Mire, em diuen que sí, que vostès tenen accés a saber, són una autoritat, i vostès tenen accés a poder veure aquests documents. Tenen accés...
Bé, a fecha d'avui jo li puc dir que una de les coses que va dir el portaveu de l'equip de govern és que nosaltres no havíem anat a parlar en cap funcionari ni ens havíem preocupat en demanar informació. Estic parlant de tota l'oposició. Jo li he portat que tinc així, nosaltres hem estat parlant en funcionaris, vam estar parlant en funcionaris, i hem tingut que demanar per registre, li porta així les fulles, tota la documentació. Ho hem tingut que demanar per escrit. Sí que ens han atès, ens ho han explicat, però per a poder disposar d'aquesta informació, nosaltres ens ha tocat demanar-la per escrit. Li ho he portat fotocopiat perquè vostè veig que és veritat.
Per tant,
el que no hem intentat averiguar o se'ns pot facilitar perfectament aquesta documentació, nosaltres som oposició, som regidors de l'Ajuntament i a fecha d'avui encara no la tenim.
Després de fer demanar per registre aquesta documentació, vostès la podran tindre?
Bé, jo me compromet, quan tinc aquesta documentació, vindre i dir-ho. Li portaré tota la documentació de quan s'ha sol·licitat, què s'ha sol·licitat, que ara això sí que ho pot veure així, i quan mos l'entreguen, mos la faciliten, jo vindré i diré, ja la tinc. Han passat 3 dies, ha passat 1 mes o han passat 4 mesos.
I sa documentació l'han demanat després de veure les 25 accions que queden paralitzades?
Per supost. Perquè una cosa que ens va resultar ahir molt xocant, i ho vam estar parlant el meu company Manu i jo, és que aquestes 25 accions, Vox no tenia ni idea. Això, el primer, no teníem ni idea. Aixina i tot, no és excusa el que ells puguen traure, ha paralitzat 25 accions. Me pareix molt bé. És a dir, vostè m'està dient que així n'hi ha accions, vostè porta 12 anys com a alcalde, en 12 anys no les ha fet perquè ja les portava el primer any que vostè va entrar com a alcalde en l'Ajuntament, és a dir, en 12 anys no les ha fet i ara, en mes i mig, va fer 25 accions. Això és al·lucinant, que té la varita màgica i en mes i mig va fer 25 accions que en 12 anys no ha fet. A part d'això, ens ha xocat molt i a més és que mos hem risc molt. Totes aquestes accions, això no és 1.300.000 que ell va demanar de préstec. Això són molts més milions. Pensa fer-ho tot en 1.300.000? Jo des d'ací li agrairia a l'equip de govern o al senyor alcalde a qui hagi fet esta premsa, val? Aquí haig de passar d'aquest informe de les 25 accions, li demanaria des d'ací i públicament que si això ho pensava fer en un mes i mig és perquè ell té els pressupostos, és a dir, sap lo que val, lo que va a fer aquestes 25 accions. Jo d'ací li demane que ens facilite els pressupostos d'aquestes 25 accions a veure si pugen 1.300.000 o pugen 5 milions. Perquè, de veritat, que si en 1.300.000 ell aconseguís fer tot això, des de Vox mos llevem el sombrero.
En este cas el que diria és que perillen aquestes accions. Perillen.
Que perilla. A mi me fa molta, molta d'això, perquè, a més, és que la porta a nota perquè volia comentar-li-la. A veure quina era. Ah, sí. 7. Línia d'ajudes a les AMPAs per a activitats extraescolares. Si... vostè recordarà que va vindre, a més, el meu company Fernando Archela, a comentar-ho. Ell va preguntar el plenari passat què havia passat en la subvenció de conselleria que l'Ajuntament havia perdut precisament per aquestes subvencions, per aquestes ajudes a l'AMPA, als col·legis, perquè els xiquets tingueren activitats extraescolars. I la resposta, perquè no va respondre la concejal de l'àrea, va respondre el senyor alcalde i va demanar disculpes. Sí, perdó, se'ns ha passat. Se'ns ha passat entregar la documentació, que era una subsanació. Era entregar dos documents. I el se va passar, disculpe, senyor alcalde, se li va passar perquè era el mes d'agost. Se li va passar perquè era el mes d'agost. I no ho vam dir en l'entrevista anterior, ni ho vam dir en el plenari, però ho dic jo avui. És a dir, han perdut una subvenció perquè se'ns ha passat entregar dos documents. I ara resulta que Vox està paralitzant i se'ns ajudes. Disculpe, no, senyor alcalde. Les ha paralitzat vostè. Perquè si vostè haguera entregat aquesta documentació en temps i forma, conforme li va dir el meu company Archela, en serien 24. Ja n'haguerem llevat una. Per tant, en realitat, jo, aquestes 25 accions, la meva impressió personal, ja no com a Vox, sinó com a ciutadana de Vila-real, és que el senyor alcalde tenia que tirar la culpa a algú. I la millor forma és desacreditar a tota l'oposició dient l'oposició ha paralitzat 25 accions que a fecha d'avui, l'oposició, o en aquest cas Vox, se va enterar ahir per premsa. I damunt la meitat són mentides. Jo li demane, per favor, si això pensava fer en un mes i mig, per favor, que ens facilite tots els pressupostos d'aquestes 25 accions. Que ens les facilite. Té que tindre-les. Té que tindre-les si en mes i mig pensava fer-ho. Que ens les facilite. I si realment aquestes 25 accions valen 1.300.000, que era el que ell anava a demanar de préstec, Vox se llevarà el sombrero. I si és precís...
Ah, pensava Vox... que anava a dir, Vox firmarà el préstec. És que, clar, quan m'ha dit això...
No, anava a dir-li que si és cert, com, perdón, Vox tira rere. Vox, quan s'enganya, ho reconeix. Si este senyor això val 1.300.000 euros, Vox tira rere. I Vox l'apoyarà. Mira si ho estic ficant fàcil i clar. Jo me pareix que més clar no puc parlar-li, però me pareix una vergonya, i de veritat li ho dic, me pareix una vergonya que l'oposició, en este cas, estic parlant per Vox, mos enterem de 25 accions que ell pensava fer des de fa 12 anys, perquè hi ha algunes que ja les portava ell en la campanya antes de ser alcalde, i que en 12 anys no ha tingut temps i ara en mes i mig va fer-les, en 1.300.000 euros, que és el que ell demanava de préstec. Jo al·lucine.
El regidor va dir que no pensaven... perquè, clar, jo llits, el paralitzen, el frenen... Bueno, pues el regidor diu que ells anaven a intentar lluitar conforme fora per a treure la ciutat endavant. I si no, que no ho dia d'ell, ho havia dit el senyor alcalde, que s'ajuntara a l'oposició que governara.
Bueno, pues això és tan fàcil com si ell... no se veu segur ni preparat per poder governar en minoria, no haver-se presentat. És que és tan fàcil com això. I entonces l'oposició haguerem decidit el que fem, el que no fem, o el que podíem fer, o si seguíem confiant en ell. A mi me pareix una excusa. Si vostè no està segur de lo que està fent, presenta una moció de confiança. I l'oposició li demostrarem si confiem en vostè o no confiem en vostè. A fecha d'avui jo no puc dir si confia en ell o no confia en ell. L'únic que puc dir és que Vox va votar que no a un préstec de 1.300.000 perquè no teníem la documentació. En l'entrevista d'ahir del senyor Madrigal va dir quatre vegades és que nosaltres vam convocar una junta de portaveus. Vam convocar una junta de portaveus en la qual no se'ns va donar la informació que nosaltres demanàvem. Se'ns va donar la informació que l'equip de govern va decidir que mos feia falta. Senyores, és que nosaltres la documentació que hem demanat és esta i esta. I no se'ns ha facilitat. I a fecha d'avui no se'ns ha facilitat i fa una setmana que va ser el plenari. Entonces, si a mi me convoquen a una junta de portaveus, jo espere que me donen la documentació que he sol·licitat. No que arribi allí, que estiga el senyor alcalde, que algunes vegades ve, rara vegada ve, però alguna ve a les juntes de portaveus, se li agraís el que vinga, perquè me pareix que només havia vengut a una, si no me sona, o a dos, des de que ha entrat la corporació nova, se li agraís que vinguera, però no es va donar la informació que nosaltres vam demanar. Per tant, jo quan vaig a un lloc que se me convoca, vaig en la informació i en la documentació en la mà, no en tres folios. Vostè pensa que totes les sentències estan resumides en tres folios i en això vostè té que decidir si demana un préstec d'un milió i mig d'euros o 1.300.000 quan ja portem 3 milions i pico, 33 milions d'euros en préstecs des de que ell està governant i no ens dona cap tipus de documentació, pues evidentment Vox tenia que votar que no. I sense paralitzar 25 no sé què que ell s'ha inventat a fecha d'avui, que portava des de fa 12 anys i que l'estrau a un mes d'acabar l'any.
Jo no sé si Manu té algo que afegir, perquè vostè també estava en el ple, també suposo que ha sentit l'entrevista del portaveu de govern, però clar, vostè és nou, acaba d'arribar, està veient com està la cosa. Jo la trobo molt enrocada, sap allò que quan un va a pescar i a la met se queda en la roca. No sé si és que no tenen la capacitat de sentar-se a parlar en tranquil·litat i a exposar les coses conforme són, és que me dona la sensació de que tot són pedres en el camí, no? Me descol·loca.
Capacitat, Susana, ne tenim tots, per a parlar, per a dialogar, per a arribar a acords que siguin bons pel nostre poble, perquè al fi i al cap és el que volem tots. Però esta és una pàgina més d'un llibre d'este govern local del PSOE, en el qual només s'ha vist dos coses fonamentalment, que són el despilfarro per un costat i la mentira per un altre. En altres actuacions ja s'ha comentat per este grup que les mentires tenen les pates molt curtes. Mire, així en el poble n'hi ha una boira des de ja fa bastants anys, i com vulga que l'alcalde en el pleno extraordinari del 3 de novembre va dir expressament que no se tractava d'un debat polític, sinó que se tractava d'un debat jurídic, pues este lletrat en este cas, i com a company de la meva portaveu d'Irene, pues necessita aclarar un parell de coses perquè la gent ho sàpia i perquè la gent sàpia realment en què consistissin aquestes mentires i per què les diu. En primer lloc, mos diu l'alcalde que en aquestes sentències pues ara no n'hi haurà previsió. És una mentira perquè aquestes sentències provenen de procediments contenciosos administratius de fa X anys en unes quantitats concretes de principal, d'interessos, de costes, de gastos, etc, etc. Gastos que no han sigut capaços en ningú moment d'estos anys de previndre. Però és que damunt mos va dir en el ple, va tindre la cara de dir-mos que en el cas de que no s'executaren eixes sentències, en el cas de que no s'executaren, ell aniria a parlar directament en el jutge. Mire, no pot enganyar a un altre lletrat i tampoc pot enganyar a la ciutadania. Les sentències se tenen que complir i ell ho sabia molt bé. I este debat no és que siga un debat jurídic, és que és un debat polític precisament per la incapacitat total d'este govern, que només tira de préstecs, independentment de la capacitat econòmica que tenim els ciutadans del nostre poble. No els importa en absolut arribar on se tinga que arribar, a una quebra institucional completa, i sempre tirant les culpes als que venen darrere. Mire, són 12 anys en els quals darrere d'una m'on estan ficant una altra. El llibre de les mentires i de tot el despilfarro que està fent el PSOE en este poble no té nom en ningú altre poble de tota Espanya. I això s'ha de dir clar a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes. A tots, sense ningú tipus d'excepció.
Pues Irene Herrero i també Manu Robert, de la formació Vox de l'Ajuntament de Vilaral. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
De frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas.
te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular, creo que ya saben que tienes alas, es ahora.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuela.
Miren, i comença un nou taller, taller de creació amb els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de València i de Castelló. I comença així, a Villarreal. Tenim a la regidora d'Educació, Ana Vicens. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I estava dient-li, no tinc nota de premsa, clar, és que encara no ha eixit la nota de premsa, no,
regidora? Així és, vinc ara mateix de la BUC de donar-los la benvinguda als alumnes de l'Escola d'Art i d'Art Superior de Disseny de València i de Castelló. Este és el 5è any ja que renovem el conveni. L'Ajuntament de Villarreal té un conveni amb aquesta escola oficial de 12.500 euros i durant 5 anys se s'ha presentat un projecte per a treballar hacia la ciutat de Villarreal. El conveni té com a objectiu donar eixida al talent creatiu dels estudiants per a la cerca de solucions innovadores de mobiliari urbà, interiorisme i disseny en espais públics. En estos 5 anys el que s'ha fet, per exemple, ha sigut la decoració de la façana de la BUC i les floretes i les mariposes que n'hi ha en la façana de la BUC. En l'espai jove també s'ha decorat l'espai per dins amb la flor de taronger i la zona de biblioteca, quan entres a mà dreta. S'han fet 5 projectes durant estos 5 anys, i és el que us dic, se presenta una zona del poble i durant el dia d'avui i de demà, per grups, tenen que presentar un projecte i després l'Ajuntament de Villarreal, junt amb Crion i l'empresa Robles, decidissin quin és el millor projecte per a portar-lo endavant i mitjançant este conveni se porta endavant. Crec que és una oportunitat tant per a Villarreal com per als estudiants aquest conveni, perquè es permet destacar el talent dels joves al mateix temps que Villarreal té una oportunitat per a apostar com a ciutat educadora per a aquests joves que ja et dic, durant dos dies estan treballant així en este projecte. Enguany el projecte és les típiques jardineres que hi ha en la porta de les escoles per a que els cotxes no aparquen i hi hagi més espai per a entrar els xiquets i les xiquetes. Pues la idea és donar-los una segona vida amb decoració mitjançant del material de Crión i donar una altra oportunitat a aquestes jardineres per a fer un poquet d'envelliment urbà.
En este cas, si són jardineres i estaran prop de les escoles, és a dir, que els xiquets tindran que ser en material específic, hauran de complir una sèrie de requisits.
Sí, així és. Normalment han vingut dos treballadors, Isabel i Israel, de l'empresa Crión, i este és el material que s'utilitza per a portar endavant aquests projectes.
Podem avançar perquè el projecte els han dit, s'ha de que fer això.
Ells se planteja el projecte, han anat a veure ja algunes zones de Vila-real, perquè estan ubicats en la BUC, aleshores han anat a veure que estan davant de la Consolació, i ara durant tot el dia d'avui ells fan nit així a Vila-real a l'Hotel Palace, els alumnes de l'Escola de València i de Castelló, i tenen de temps fins demà a les 4 per a presentar els projectes. Ells tenen grups de 6 persones, demà presentaran el projecte on assistirà també l'alcalde, i fan una exposició d'entre 3 i 4 minuts cada grup, exposarà el treball i el que se veja que té millor estètica i que és viable se portarà endavant. És una oportunitat molt bona perquè ells veuen ja realitat un projecte, perquè al final no deixen de ser estudiants i en tercer curs tenen l'oportunitat de que un dels seus projectes se faci realitat gràcies al conveni que té l'Ajuntament amb aquesta escola.
Estaran tots els col·legis públics, concertats?
En tots, no n'hi ha. O sigui, està en les escoles que tenen necessitat. Per exemple, la Consolació, que és el que hem anat a veure, la porta principal és un carrer peatonal, però la zona d'infantil, que sí que n'hi ha trànsit de vehicles, és on estan ubicades les jardineres.
Si n'hi ha algun col·legi que no se fa és perquè no s'ha dit ni en este ni en l'altre, però una qüestió més que perquè tinga la funció de que no aparquen els vehicles allí davant, no?
Exacte, Vila-real, jo crec que aquest ajuntament no distingueix més si una escola és pública o és concertada. De fet, estàvem treballant en un traure una línia, uns convenis per a que les escoles concertades de Vila-real també tinguin l'oportunitat d'instal·lar plaques solars, com ho han fet les escoles públiques, però és una de les coses que anava dins del projecte del préstec que la nova coalició de PP, Vox i Compromís ens ha combat.
Mire, és que m'ha vingut molt bé, perquè, clar, dones compte, n'hi ha un punt en el que se parla d'aixes extraescolars dels xiquets. Què farem en això, regidora?
Pues és això, me vaig reunir, només l'alcalde em va delegar les competències d'educació, em vaig reunir amb totes les AMPES, em vam traslladar la problemàtica que veien, que n'hi havia moltes AMPES, que per exemple l'escola matinera no arribaven a un mínim d'alumnes, aleshores el que jo li vaig traslladar a l'alcalde, i una de les possibilitats que van ficar damunt de la taula és traure una línia de subvencions per a que les AMPES puguen participar, presentar el projecte i que la subvenció siga atorgada, i en aquests diners fer activitats extraescolars com l'aula matinera, activitats extraescolars per les vesprades, o si volen fer algun tipus d'esdeveniment, se poden financiar des d'esta línia de subvencions, però és veritat que estava dins d'aquestes 25 propostes que estaven per a financiar-se en el préstec, que, com dic, la nova coalició pues, va votar
tindrem
que
no. N'hi haurà alternativa, és a dir, vostè com a regidora d'Educació té algun tipus d'alternativa. Cal dir que, a més, vostè és mare i sap el que és tindre les extraescolars o no tindre-les.
Sí, a mi una de les coses que me pareix fonamental, com dic, és l'aula matinera, perquè les xiquets i les xiquetes que van a l'aula matinera és perquè realment els pares necessiten aquesta aula matinera, i me pareix una oportunitat poder tindre aquesta línia de subvencions, perquè si una escola en aquesta línia de subvencions decidís tindre l'aula matinera gratuïta, és una oportunitat per a que les famílies puguen conciliar. Aleshores, crec que és una d'aquestes coses que tot l'equip de govern hauria d'anar a una.
Si tornem al que és el que volíem parlar dels alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de València i de Castelló, en estos 5 anys que estan venint, clar, això tindrà una memòria, és a dir, Vila-real és una de les ciutats de la província de Castelló. N'hi ha més ciutats que fan aquest tipus de coses?
Desconec No sabria dir-te així en la província de Castelló.
En la Comunitat Valenciana?
L'alcalde fa 5 anys va apostar per firmar aquest conveni en l'Escola d'Art Superior i Disseny de València i de Castelló per a donar una oportunitat als joves. Aquests joves tenen molt de talent, són joves molt, molt creatius, molt preparats i van veure una bona oportunitat. Tindran aquest conveni, convenis de 12.500 euros i en aquests diners se financia aquest projecte. Ja t'he dit, si entres a l'Espai Jove i mires cap amunt, hi ha unes flors que el projecte se va anomenar Flors de Taronger, que estan fetes de crion, de lo que dia, i este projecte se va fer en este conveni.
Quants xiquets i xiquetes joves hi participen?
Al voltant de 75. Uf. Estan, ja t'he dit, avui han arribat sobre les 10 del matí, estan en la BUC, passaran tot el dia d'avui, soparan, dormiran a l'Hotel Palace i demà pel matí continuaran en este projecte i sobre les 6 de la vesprada faran l'exposició i més avant en unes setmanetes se decidirà quin és el projecte guanyador.
Quina... normalment quan algú és un projecte guanyador sempre espera un reconeixement, se queda en reconeixement o n'hi ha algun tipus de premi especial?
Jo crec que el premi més especial que n'hi ha és poder anar per la ciutat de Vila-real i veure un projecte que has creat tu i que és una realitat, i és el que deia Salva i Marina, els professors de Castelló i de València, que és una oportunitat molt gran, perquè al final pues, una carrera són 4 anys i de moment, abans d'acabar la carrera, tu tens l'oportunitat que un dels teus projectes siga realitat. Aleshores, és molt positiu per a ells i també el que deia per a Vila-real, és positiu per als dos. Ells exploten el seu talent i nosaltres, d'alguna manera, mitjançant aquest conveni, ens aprofitem del talent que tenen aquests joves i, sobretot, donar-li valor a la marca de Vila-real Ciutat Educadora, que estos són els clars exemples de que la ciutat avança en educació.
Suposo que esta regidoria és una regidoria que el que més li suma, perquè, claro, educació no és una competència...
No, realment l'Ajuntament, la competència en educació és el manteniment de les escoles, claro, i l'escolarització.
És dir, si no se busquen més alternatives, poques competències més pot lluir en aquesta regidoria.
Exacte. Ara, per exemple, el dia 30 de novembre és el Dia Mundial de les Ciutats Educadores i anem a aprofitar per a realitzar un acte en l'auditori per a donar un premi als xiquets i les xiquetes de Vila-real que tenen l'excel·lència acadèmica en el seu expedient i també donar un reconeixement als professors i les professores que se jubilen en aquest any. Aleshores, farem un acte de reconeixement en l'auditori aprofitant esta dita i també ficarem un poquet en valor la marca de Vila-real Ciutat Educadora.
Regidora, tenim problemes. Jo recordo que ja fa un munt de temps a vostè li preocupava molt l'assetjament dins dels col·legis. En aquest moment, com tenim els col·legis de Vila-real?
Pues just aquesta setmana ha tornat el pla convivint en les aules. La policia local de Vila-real ha tornat a entrar a les aules a donar xerrades sobre aquest tema. És una problemàtica pues, que evidentment està en tots els pobles del món, m'atreviria a dir, i el que n'hi ha que fer és pues, una bona educació tant de les institucions com de les famílies per a que aquests problemes no vagin endavant, i crec que este pla és molt, molt important per a aquest àmbit. Sí que és veritat que de cara a l'any que ve, parlant en la funcionària, en Lourdes Soler, en la tècnic d'educació, que estàvem valorant la possibilitat també de poder fer algun congrés en matèria educativa per a poder posar tots aquests temes damunt de la taula i demostrar quines són les coses positives que Vila-real està portant a terme en matèries educatives.
Així té un informe de Children, avui parlava de la violència sexual que estan patint els joves de la Comunitat Valenciana de forma cibernètica, és a dir, per mig de les xarxes socials. Les xerrades en els col·legis d'aquest tipus de coses, aquestes advertències, com ho porten?
Bé, en Vila-real n'hi ha centres educatius que sí que han fet xerrades en aquesta matèria. És veritat que n'hi ha un partit polític que és Vox que va ficar en entredit aquestes xerrades. Crec que és un error fonamental perquè els xiquets i les xiquetes tenen que tindre una educació sexual oberta perquè coneguen...
De cada 10 víctimes valencianes, 10 víctimes valencianes de la violència sexual per internet són menors. És a dir... és que és precís que des de ben menús es diga.
Sí, per això estos tallers són fonamentals per a que sapien i coneguin quins són els límits també des de les famílies. Té que tindre una bona educació i n'hi ha contes des de ben menuts per a conèixer quins són els límits i hasta el teu cos és teu i tens que saber lo que hasta on s'arriba. No se té que abusar de lo típic dels xiquets, de donar-li un besito a la tia perquè tal, i té un xupa-xup, i no sé què. No, són coses que evidentment des de casa també se té que tindre coneixement, no se tenen que portar endavant aquestes actituds com ve dia, i sí, estudiarem també la possibilitat de que aquestes xerrades se puguen fer.
És que jo crec
que és un tema fonamental.
Hem de cridar... sobretot perquè a partir dels 7 anys pràcticament quasi tots els xiquets, bueno, i antes també, tenen accés i clar, les mares ens preocupem perquè se n'anem quasi totes a treballar, els xiquets i les xiquetes se queden a soles, i sí. Algo també des de la regidoria d'educació, no sé si poden també incluir aquest tipus de coses.
Sí, i aprofitant també aquest tema que està un poc relacionat, també m'agradaria explicar una proposta que porta el Partit Socialista al pròxim plenari de l'Ajuntament de Vila-real, que s'ha treballat directament des de la regidoria d'educació i des de la regidoria de serveis socials, i és sol·licitar a la Generalitat Valenciana que se prohibisca la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys. Hem estat treballant el regidor Toni Marín i jo en aquesta moció i ho sol·licitem perquè és fonamental. Són begudes que tenen un baix cost, que estan a l'accés en màquines expendedores, sí, en supermercats, sí, sí. I qualsevol menor d'edat en un euro pot adquirir una d'aquestes begudes i són realment nocives per a la persona perquè tenen una barbaritat de cafeïna, de sucre i són una bomba que s'està demostrant que té efectes molt negatius en la salut de les persones. Aleshores, esperem que aquesta moció vagi endavant i que tots els partits polítics la recolzen perquè necessitem que Conselleria, no?, d'alguna manera, prohibisca la venda de begudes energètiques als menors.
I l'enganxe que provoca?
Aixina és, sí.
Perquè al final ells, com ho poden consumir per el baix cost...
I que estan a l'accés, i si és d'ací, i en qualsevol màquina expendedora pots adquirir una d'aquestes begudes, i crec que ells pues, no són conscients de la repercussió que té en el cos aquest tipus de begudes. També dins de la moció sol·licitem que se prohibisca, però també es comprometem a que l'Ajuntament mitjançant la UPK, quan entre als instituts a fer les xerrades en contra de les begudes alcohòliques o de les drogues, que també explique la problemàtica de les begudes energètiques als menors.
Cal dir, regidora, que la UPK, així en esta ràdio, ho ha dit moltes i moltes i moltes vegades. És a dir, és algo que es feia falta, està molt bé, i sobretot jo pense que... Jo tinc la sensació que això... En ahí,
i serà endavant, unanimitat. Esperem, perquè últimament no és la tònica habitual del plenari, que n'hi ha unanimitat. Estem tenint algunes discrepàncies.
Sí, jo sempre dic el mateix. Estem un poc...
Al final és remar tots en la mateixa direcció per al bé pel poble. És el mateix que el préstec. En el préstec anaven a pagar-se pues, les sentències de la regidoria més important de l'Ajuntament de Vila-real, que és l'herència que hem heretat del Partit Popular. Són temes que tot l'Ajuntament ha d'anar a una i perquè al final és per al bé de la ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes.
Bueno, jo li convidaria que escoltara el que ens han dit els partits, dos dels partits dels tres de l'oposició, perquè... Igual dixes entrevistes, n'hi ha voluntat de sentar-se, de parlar tranquil·lament, perquè al final jo crec que aquesta voluntat no ens falta a ningú. Jo crec que al final el que volem és que funcioni tot.
Així no és.
Regidora, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres, Susana.
Ja sé que no és exactamente que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz a la gente que no, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, 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 que no,
sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar. No me pidas ese favor. Siento decirte que no, que no, que no, que no.
Bueno, pues hemos arribat al final. Les dos del migdia, dos i un minutet. Avui em pegaran des d'esports, però vaja, no, que són bona gent, no me fan mala cara. Demà a les 12 ens tornem, retrobem dos horetes més en tot justes.